Radio Astel.
Passant de les 11, continuem aquí al matí a Ràdio Estel i ja està amb nosaltres Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què tal, Joan Anton?
Molt bé,
com estàs?
Molt bé, molt bé. I tu?
Un dia molt bé, ja recuperada.
Perfecte.
En vies de recuperació, perquè això ja saps que és una bastant lent. Però bé, no em puc queixar, perquè estem tots, si no és un virus, és un altre.
Bueno, ens hem de preparar pels Nadals, ens hem de posar bé.
Doncs sí, tens tota la raó, però jo t'ho juro que aquest any, aquest final d'any, se m'està fent, Joan Anton, que no veig els Nadals, mira què et dic.
Però de feina, vols dir?
De feina, de coses de salut, de contingut extralaboral.
Però si vull dir... no queda res pels Nadals.
Ja està. Bueno, i el 21, ja saps que és el dia del solstici, i
exacte,
també és el meu aniversari,
i
és que no ho veig, vull dir, no...
Bueno, tu no cal que ho vegis, són els altres quan de veure per fer-te els regals, tu no cal que ho vegis res.
No, però ja t'ho dic, és dels primers anys que em trobo que estic com amb ganes de que sigui el 2025, saps? De tornar a començar, com canten els Mishima, no? Però bé. Escolta'm una cosa. Ja saps que jo sempre t'afanejo una mica als teus comptes a les xarxes socials. T'afanejo X, Estels i Planetes, Joan Anton Català, i llegia un tuit, crec que va ser d'ahir, 9 de desembre, que deia: un dels cràters més grans del sistema solar es troba amagat a la Lluna.
Sí.
Com que sé que avui... la cosa també anava de llunes. A veure, que ens ho expliqui això el Joan Anton. Què vol dir aquest estudi?
És molt interessant,
estudi.
Perquè de vegades busquem coses molt lluny, busquem coses molt grosses molt lluny, i de vegades les tenim aquí mateix, a la Lluna. No? Hi ha una regió al pol sud de la Lluna que és molt interessant des del punt de vista científic, que és un lloc que s'anomena Atkin South Pole, en anglès, no? Que sabem que és el lloc d'un impacte molt gros que hi va haver fa milers de milions d'anys, i, per tant, es troben exposades a la superfície roques antigues de la Lluna, perquè aquest impacte va excavar aquesta part. I, a més, fa uns mesos, apenas setmanes, es va publicar un anunci al Nature, un estudi, en què s'havia trobat fins i tot restes d'erupcions volcàniques antigues i no tan antigues, dins d'aquesta part excavada, no? La notícia aquesta ha estat que no només és una regió excavada per un impacte, sinó que aquest impacte podria haver estat molt més gros, molt més potent del que pensàvem, i el que visualment veiem ara com una zona deprimida, una depressió que ens indica un impacte passat, encara seria molt més grossa. És a dir, estaria com tapada després de 4.000 milions d'anys i en realitat seria un cràter molt més gros del que visualment nosaltres veiem, i es considera, per tant, que podria ser el cràter més gros que de moment s'ha descobert al sistema solar. Un impacte tremendo.
Això és un impacte immens, no?
De fa uns 4.000 milions.
Sí.
Al començament, el sistema solar, Mercè, era un caos tremendo. Tot xocava contra tot. Jo me l'imagino com una taula de billar, ple de boles, totes xocant, i a poc les boles van caient.
Clar,
quan jugues a billar, no?
Clar. Sí.
I això mateix va passar en el sistema solar. A poc els impactes van anar a crear un cert ordre, que és el que tenim ara, on han desaparegut molts objectes que estaven en òrbites inestables, simplement perquè van patar contra d'altres objectes. La Terra també, en aquella època, va patir un bombardeig molt intens. La Lluna també, però no sabíem, fins ara, no teníem idea de que aquesta regió del Pol Sud, sí que sabíem que hi havia hagut un impacte molt antic, però no sabíem que l'impacte fos...
d'aquesta magnitud.
Exacte.
Quina meravella. No deixarem mai d'aprendre coses i de descobrir...
No.
És constant. Fites,
jo recordo quan era jovenet, això fa molt, doncs les coses com són. Doncs hi havia una notícia d'aquestes de l'univers, n'hi havia una, no sé, cada 6 mesos, per dir-te.
Total.
Ara és constant. Sí. Ara no pots estar un dia, i quasi t'ho dic literalment, no pots estar un dia sense revisar els estudis que surten i les notícies que surten.
Sort que tenim també Joan Anton Català, que ens recull aquestes notícies, com ja sabeu, Estels i Planetes, al seu compte d'X. Avui, Joan Anton, aquí al matí a Ràdio Estel, ens parles d'un indret... es posa content, el Joan Anton.
Oh, i tant.
Un dels indrets més fascinants del sistema solar. Anem cap a Europa. això ens ho has d'aclarir bé.
Sí, no, seria, no seria aquesta Europa.
Aquesta Europa no és, no.
Tot i que és molt interessant, aquesta Europa, per altra banda. Té molta feina fent aquesta Europa.
Molta.
Però també en tenim en un altre lloc, que és una lluna de Júpiter, que es diu Europa, que és on anem a cercar vida. Jo sempre, quan parlo de cercar vida fora de la Terra, sempre dic que el dia que descobrim vida fora de la Terra serà el descobriment de la història de la humanitat.
Total.
I també dic que estic un xic neguitós. Perquè, clar, dius, ostres, jo no em vull perdre això, saps? I els anys passen. De manera que això em fa estar com intranquil.
Inquiet,
i dic, tant
no?
de bo, sí, clar. Tant de bo ho pugui veure i ho pugui explicar. M'encantaria poder explicar aquesta notícia, no? Amb una mica de sort som a uns anys. 10, 15 anys, potser, jo calculo.
Sí?
Sí, jo penso que sí. I mira, ho hem apostat a l'euro que tenim. Bueno, sempre recordem que, comparat amb la despesa militar del món, la cultura i la ciència apenas té recursos.
Total.
I entrem en un euro, que és tot el que tenim, per apostar a la cerca de la vida. Mm. Curiós, eh? Perquè descobrint la història de la humanitat apenas estem dedicant recursos perquè no en tenim. I l'hem apostat tot a Mart. Tradicionalment això ho hem apostat a Mart. Hem dit Mart seria el lloc, l'indret, on potser podríem trobar evidències de vida antiga, de quan Mart tenia rius i llacs d'aigua líquida en el passat. I en aquest moment tenim dos robots explorant, portem dècades de generacions de naus i de robots que han viscut i han mort, que han explorat, perquè avui ens situem això, entre 10 i 15 anys, penso, del que seria descobrir vida antiga, restes de vida antiga a Mart. Però darrerament hem canviat l'aposta. És com si haguéssim posat l'euro a la ruleta, que és el color vermell de Mart, tot el color vermell, i ara fa uns anys li hem dit al crupier: escolta'm, puc retirar l'euro i puc deixar, perquè la ruta encara gira, puc deixar només 80 cèntims i me'n guardo 20 de cèntims? I aquests 20 cèntims ens l'hem guardat per a Europa. Aquest lloc que ara explicarem, una lluna de Júpiter, on, a diferència de Mart, el que estaríem buscant no seria vida antiga, seria vida actual. És el lloc del sistema solar
on hi ha més probabilitats
on hi hauria més probabilitats segurament de cercar i de trobar vida actual. Estem parlant de microorganismes que viurien en un entorn protegit, com ara explicarem, d'aquesta lluna de Júpiter.
Escolta, què suposaria aquesta troballa per la humanitat?
Jo dic el descobriment de la història de la humanitat perquè tu imagina't de quan veiem gràfiques, no? Normalment els científics sempre dibuixem gràfiques per intentar entendre cosetes. Doncs a la gràfica de la vida en el sistema solar només hi tenim un punt, que es diu Terra. Com trons pots estudiar una gràfica en un únic punt? Necessitem més punts, necessitem omplir la gràfica de punts, perquè si no, tota la vida a la Terra està feta del mateix, amb els mateixos esquemes, amb els mateixos components químics, és idèntica. Per molt diversa que ens sembli, i és diversa, el que són els maons de la vida a la Terra són exactament els mateixos per un bacteri que per una persona. I això ens limita el coneixement científic, ens limita molt. Si descobríssim vida fora, de què estaria feta aquesta vida? Amb els mateixos maons, amb les mateixes molècules químiques, quines probabilitats tindria? I passaríem de tenir un únic punt a la gràfica a tenir-ne dos. Això és un augment del 100%. És astronòmic aquest augment, mai millor dit, no? Seria una revolució per la bioquímica, la química, la genètica, la biologia, en fi, i pel pensament humà també ho seria, perquè diries, allò que el raonament que el sentit comú ens indica, que la vida no pot ser una propietat exclusiva de la Terra, no? Perquè l'univers és molt gros, i a més seria pecar de manca d'humilitat pensar-ho, però la ciència no viu de desig ni de bones voluntats, sinó que viu de proves. I per això seria ja trencar aquest neguit i dir, sí, ara podem confirmar que, evidentment, si el primer lloc de casa que hem anat, o a Mart o a Europa, que estan aquí mateix, ja hem trobat vida, què no hi haurà allà fora en un univers que és gegantí?
Bueno, doncs de moment, si et sembla, avui descobrim aquesta lluna de Júpiter, que és l'Europa. Jupiter, name for a planet we'll pretend to be. Somebody way less extraordinary. Sometimes I wonder what is wrong with me. Am I bad? Am I wrong? Am I weird in the... Com ens l'hem d'imaginar, aquesta lluna?
Doncs és molt bonic. Tenim fotografies d'Europa i és molt bonic, molt bonic. Mira, Europa és una de les 95 llunes de Júpiter. Júpiter té 95 llunes, 95 satèl·lits, però el tenim emprenyat, t'haig de dir. Júpiter el tenim força emprenyat.
Per què el tenim emprenyat? Què l'hem fet?
Perquè Saturn ara en té 142 de llunes.
Ah.
I clar, Júpiter és el que més de tot, el més gros, el que més llunes tenia, i ara resulta que l'altre li ha passat la mà per la cara, i Saturn en té 142 de llunes. De les 95 llunes que té Júpiter, n'hi ha 4 que són especialment importants, perquè les va descobrir Galileu inventor del telescopi a començament del segle XVII, amb el seu telescopi, que, per cert, qualsevol ciutadà, des de qualsevol lloc, l'Eixample, Plaça Catalunya inclòs, aquestes nits que tenim Júpiter brillant, increïble amb el cel, no es pot confondre res, amb qualsevol prismàtic podrà veure les quatre llunes que va descobrir Galileo.
Per
veure quatre puntets al voltant de Júpiter, i a més, si mires avui i mires demà, veuràs que s'han canviat de lloc. I si no en veus quatre i en veus tres de puntets, és perquè el quart està passant pel davant o pel darrere del planeta. No em diguis que no és tremendo això, i ens ho estem perdent. Només cal anar a agafar els prismàtics de l'àvia, que els tenim abandonats allà dalt de l'armari, treure'ls i sortir de nit a veure el cel.
Quina és la referència? Com sabem que
molt
estem?
Bé. Júpiter, a partir de... Ara tenim Venus, que és l'únic objecte que se li podria confondre per la llum que fa. Tenim Venus a la posta de sol.
D'acord.
Hem de deixar que entri bé la nit, deixem que entri bé la nit, que Venus s'amagui per l'horitzó oest, i ja està. I ara hem de mirar el cel, l'objecte més brillant que veurem, sense confusió. Ara diré on, però és que no cal ni saber on has de mirar. Només cal que miris el cel i miris l'objecte més brillant que hi ha, que no sigui la Lluna, evidentment. Aquell és Júpiter. El tenim cap al sud. A primera part de la nit el tenim cap al sud-est i es va movent, amb el pas de les hores, cap al sud-oest. Però és igual, ja et dic, el que més brilla. Va, tornem a... que me n'estic anant. Tornem a Europa. Un dels quatre satèl·lits que va descobrir Galileo, que són Io, Calisto, Ganímedes i Europa. Sí. Europa és un món una mica més xic que la Lluna, una mica més petit que la Lluna, però continua sent molt gros. Tota Europa està glaçat amb superfície. Les temperatures en superfície són d'uns menys 160 graus.
Perfecte.
Per anar-hi passant les vacances. I tot està glaçat amb una gruixudíssima capa de gel d'aigua, atenció, que podria tenir en alguns llocs fins a 25 quilòmetres de gruix. Això no existeix a la Terra, no hi ha res igual a la Terra. I tot això, torno a dir, és gel d'aigua. I la gran cosa és que per sota d'aquesta gruixuda capa de gel hi ha un oceà d'aigua líquida que hem calculat que té com a mínim dos cops tota l'aigua que tenen tots els oceans de la Terra.
Joan Anton, podríem dir que el fet que tingui aquest oceà subterrani és la característica més impactant d'Europa?
Sí, sens dubte. Primer perquè, clar, ha d'haver-hi fenòmens hidrotermals que escalfin aquesta aigua perquè pugui romandre en estat líquid, perquè dèiem, a la superfície aquesta lluna té menys 160 graus. Com és possible, no?, que hi hagi un oceà tan gros, a més, d'aigua líquida per sota de la superfície. I això és, primera, perquè hi ha aquesta gruixudíssima capa de gel que ho protegeix, però sobretot perquè creiem, això no ho tenim encara segur, però creiem que va per aquí, que la fricció de marees que li provoca a Europa l'enorme gravetat de Júpiter, del planeta gegant, escalfa a Europa, l'interior d'Europa, per fricció amb les roques, amb el mantell, i això és el que fa, que genera l'energia suficient com perquè aquest oceà pugui estar en estat líquid. Mira si té aigua, estem dient que com a mínim dos cops creiem tota l'aigua que hi ha a tots els oceans de la Terra. Hi ha científics que pensen que la profunditat d'aquest oceà en alguns llocs podria ser superior cap als 130 o 160 quilòmetres de profunditat. No hi ha res a la Terra que se li pugui comparar. Res a la Terra que se li pugui comparar. I és un món més petit que la Lluna. Una mica més petit que la Lluna. A més, i aquí jo penso que són dues de les característiques més interessants, l'aigua d'aquest oceà, tenim bastantes evidències per saber que és salada, similar a la dels nostres oceans. I ara bé, per mi, la gran cosa, també tenim forces evidències que demostren que hi ha geisers d'aigua en superfície. És a dir, que hi ha aigua que, escalfada, és capaç de pujar quilòmetres d'esquerdes a través del gel per escapar-se a l'espai en forma de columnes de vapor, similars als nostres geisers d'aigua aquí a la Terra. I això és extraordinari perquè, d'alguna manera, exposa cap a la superfície el contingut de l'oceà. Que tu imagina't que... Després parlarem de la missió que hem enviat, no? Però imagina que volguéssim... Volem saber què hi ha en aquest oceà. Va, anem a veure què hi ha. Has de perforar 25 quilòmetres de gel. Com ho faràs? Si aquí a la Terra no pots fer ni un pou d'un quilòmetre i mig, com faràs un pou de 25 quilòmetres a l'espai amb gel a un lloc que és a 680 milions de quilòmetres de la Terra? És impossible, això. Però el que hi hagi geixes d'aigua, això ens porta cap a la superfície el contingut de l'oceà, de manera que per explorar què hi ha en aquest oceà no cal que perforem.
Joan Anton, jo tinc ganes ja de...
D'anar a Europa?
Sí. Ens hi portes? Bueno, qui hi ha anat?
I està anant, i està anant. Bueno, fins ara tenim fotografies d'Europa, que han fet diverses naus que s'hi han acostat. Les fotos més importants va fer una nau que es deia Galileo, de la NASA, que va entrar en òrbita de Júpiter, si no recordo malament, cap als anys 90. Però ara, des de fa uns 2 mesos, es va enlairar la missió, en majúscules. Es diu Clipper, de la NASA, i va exclusivament a Europa. Entrarà en òrbita de Júpiter, però aquesta va només, exclusivament, a estudiar Europa. Penso que no sé si mai haurem enlairat una nau amb tan farcida d'instruments científics. I, de fet, és la missió més esperada que hem esperat durant molt de temps amb ganes. Haurem de tenir una mica de paciència, Mercè, ja saps com van les coses a l'espai. Això arribarà cap a l'abril del 2030, va, a destí.
Bueno.
De pressa que passa el temps, de seguida ens hi trobarem. Com et deia, va farcida d'instruments, Clipper, porta un radar molt potent que és capaç de penetrar la seva visió de superheroi, de penetrar per sota de la capa aquesta gruixuda de gel, porta molts instruments d'anàlisi químic. Clar, això és molt important per això que et deia. La nau no està preparada per aterrar, no aterrarà a Europa, però farà sobrevols, alguns d'ells, molt baixets, a 25 quilòmetres només d'altura. Això és res, pràcticament fregant la superfície. I aquestes columnes de vapor, aquests guèisers d'aigua que et deia, no només pugen aigua de l'oceà, de manera que analitzant aquests vapors d'aigua tu pots derivar, pots conèixer quina és la composició química de l'oceà, sinó que en cas que hi hagués bacteris, podria, per què no, arrossegar també fragments de bacteris, molècules, fins i tot bacteris, vés a saber, els podria arrossegar cap a l'exterior, de manera que potser podrien ser trobats per aquests equips d'anàlisi química de Clipper. Porta molts més equips, em porta per mesurar el camp magnètic, em porta per intentar confirmar realment els gruixos de totes aquestes capes de gel, perquè ara diem, deu tenir uns 25 quilòmetres de gruix, però no sabem com està distribuïda, no sabem si hi ha llocs on és més fineta o més gruixuda. En fi, coneixerem molt, molt, molt a partir d'aquesta missió. De totes maneres, t'haig de dir que la NASA, jo penso que en un exercici de prudència, que ja s'ha convertit en típic de l'exploració de l'espai, i penso que paga la pena tenir-lo, ha aturat una mica expectatives. Les ha posat en el seu lloc. Clipper no és encara una missió que vagi directament a la cerca de vida, perquè apenas coneixem res d'Europa. L'hem de considerar com una primera missió. És probable que hi hagi després una segona i una tercera missió que, en funció dels resultats de Clipper, portin instruments científics molt més acurats, molt més pensats i dissenyats per anar a certificar allò que Clipper ens digui, ei, jo penso, és sospitós això d'aquí, o mireu què he trobat. És difícil que en una primera missió i sense saber realment què trobarem,
clar,
Clipper pugui confirmar 100%.
Clar.
Imagina que hi hagués vida, no? Però sí que pot trobar evidència, sí que podria trobar cosetes que dius, això és molt sospitós, és molt interessant, anem a fer una segona missió i posem aquest altre instrument perquè sí que ens podran confirmar això que Clipper ha dit. Però hi tenim moltes esperances, moltes. Fixa't la diferència en Mart, En Mart estaríem buscant vida antiga, a Europa estaríem buscant vida actual.
Escolta, i si entrem una mica uns minuts, Jonathan, si et sembla, amb el que transporta aquest Europa Clipper, perquè és que és al·lucinant, no?
Sí,
vull dir, no ens podem fer idea, no?, d'aquests instruments
per
que deies.
Per això porta molts instruments, com et deia. També és veritat que és una nau grossa, on s'hi han farcit. Un problema que tenen els enginyers sempre aeroespacials és intentar posar el màxim d'equips científics dins d'aquestes naus, però han de tenir en compte el pes, el volum i el consum d'energia.
Clar, quanta energia consumeix el Clipper?
Per tant, és un equilibri que has de fer entre el que tu voldries portar-hi i el que realment pots portar. I aquí has de fer sacrificis. Hi ha científics que han de fer sacrificis. Em deia, home, jo voldria portar aquest equip. No, no hi cap.
Clar.
O l'hem de reduir de mida o l'hem de fer més eficient des del punt de vista del consum energètic. Dit això, també porta una cosa xula. Bueno, moltes, però em porta un especial que és un missatge cap al futur. Porta un missatge cap al futur. Seguint la tradició ja que portem d'enviar cosetes a l'espai dins les nostres naus, són com missatges pels alienígenes. De dir, mira, som aquí. Cosa imprudent, per altra banda, no? Perquè tu li enviaries la teva adreça a algú que no coneixes?
No.
És el que estem fent. És el que estem fent.
I més d'un extraterrestre, no?
Clar,
que no
és el que estem
fent. Com ho rebrà, no?
I si som com nosaltres, malament. Però hi hem posat una placa. Clipper porta una placa metàl·lica que, a més de servir d'escut per protegir els instruments científics, i porta cosetes escrites. I una de les coses que porta representades és la representació sonora de la paraula aigua, de la paraula aigua, amb 103 idiomes, incloent el basc i el català. Aigua, perquè ja veus que és el lloc on pivotem. Anem a buscar llocs on hi hagi aigua, perquè el pobre coneixement que tenim de la vida es basa en l'aigua. Tota la vida a la Terra es basa en l'aigua. No sé si un cop et vaig donar, crec, potser ja ho he comentat algun cop, una dada que jo aconsegui impactant. Si agafes una gota d'aigua d'aquest planeta, de la Terra, no importa d'on l'agafis, pot ser d'aquesta gerra, d'una ampolla, del mar, d'un riu, de l'Àrtic, d'on vulguis, aquesta gota d'aigua vibra amb vida. Està plena de vida, qualsevol gota d'aigua d'aquest planeta, no?
Sí.
Clar, i allà hi hem posat la paraula aigua, que és com anem a buscar llocs on hi hagi aigua, Europa té aigua, potser la vida, que no és segur, clar, però potser la vida podria ser-hi. A més, aquesta placa porta altres coses, porta una equació d'un científic que va morir fa uns anys, que es deia Frank Drake, que és una fórmula que calcula, o fa un intent per calcular, molt naïf, quantes civilitzacions podria haver-hi allà fora a la galàxia, en fi. I els científics que han creat aquesta placa consideren que aquesta placa podria sobreviure quan hi ha la missió quedi inoperativa, podria quedar aquesta placa a l'espai, i els hi preguntaven, i això potser, per tant, podria ser recuperat pels ETs, pels alienígenes, algun dia? Els científics no ho veuen tant així, en aquest cas, aquesta placa, altres sí. En aquesta no, ho veuen més com un missatge per nosaltres. Ho veuen més com aquesta placa quedaria dins del sistema solar, potser podria ser recuperada per la humanitat d'aquí a molts segles. I, per tant, servir com un missatge del passat cap al futur, no? Mira, així érem. Aquestes eren la paraula que teníem, l'aigua, representada en 103 idiomes.
Sí, seria com un missatge per nosaltres mateixos, no?
Exactament. Seria un missatge
per
nosaltres
mateixos.
Per les
noves generacions del futur. Uau, això és fascinant.
És molt xulo.
Mira, Joan Anton, m'arriba una pregunta, a veure si ens dona temps de respondre-la, perquè crec que és interessant, perquè diu, podria passar que algun dia des de la Terra s'introdueixi vida en algun planeta que no n'hi ha i comprovar, doncs, si sobreviu a les condicions?
Molt bona la pregunta. De fet, és una cosa que no volem fer. No volem fer. És boníssima aquesta pregunta. De fet, el que tenim un protocol que segueixen totes les agències espacials, haurien de seguir-li, la segueixen, d'esterilitzar les naus que enviem, per exemple, a Marta. Marta, els robots marcians són esterilitzats abans no sortint de la Terra, perquè l'última cosa que voldríem és transportar-hi microorganismes des de la Terra i acabar descobrint restes de vida a Mart, però no marcians, sinó terrícoles. No? Per tant, tenim uns protocols molt, molt estrictes. Tot i això, ni seguint tots els protocols del món, podem estar per 100% segurs que no contaminem. I es tornen a prendre mesures extraordinàries perquè això no passi, com fer petar, estavellar, algunes de les naus que enviem a Saturn o Júpiter, quan acaben les seves missions, fer-los estavellar contra llunes on no pensem que hi pugui haver vida, perquè no quedi cap mena de resta d'aquella nau.
No?
D'aquella nau. Però tot i això no podem estar 100% segurs que això no passi. Dit això, la part positiva és que creiem que amb el coneixement que tenim de la vida a la Terra podríem reconèixer que aquella vida que acabem de detectar a Europa o a Mart és vida terrestre. Creiem que, a partir de l'anàlisi, podríem saber que allò que acabem de detectar, ho hem portat nosaltres, perquè, com et deia, tota la vida a la Terra té un patró igual, té el mateix patró. I, per tant, podríem ser capaços, segurament, d'identificar la contaminació.
Uau. Bueno, no deixem mai d'aprendre coses noves. Amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, avui ens ha portat cap a Europa, aquesta lluna de Júpiter, com deia el Joan Anton, no? Que potser és una de les conclusions que ens hauríem de quedar, que Europa és qui té més probabilitats, no?
Mart seria vida passada, Europa seria vida actual.
Vida actual. Doncs, com sempre, estarem molt pendents de totes les notícies que ens arribin des d'aquesta lluna de Júpiter i, sobretot, si ens les transmet a Joan Anton Català. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.